L'entrevista.
Bé, saludem a aquesta hora de la tarda a l'estudi de RAC1 l'escriptor i investigador Jordi Bilbeny, que, entre d'altres coses, si fa uns quants dies feia una conferència al voltant de Cervantes, relacionat amb Catalunya. Doncs acaba de publicar un llibre on s'assegura amb fets, amb tot un seguit d'estudis que planteja, que Cristòfol Colom era català. No només això, sinó que a més manté que va pertànyer a la noblesa barcelonina, va ser diputat, governador, militar i corsari,
caram,
i fins i tot va tenir un germà president de la Generalitat.
Caram, que fort.
Ves a saber si potser tot aquest llegat trobaríem a Pasqual Maragall, que tingui alguna cosa a veure amb Cristòfol Colom. No se sap mai. En tot cas, totes aquestes teories, la veritat és que estudiades, repassades, és el resultat de gairebé 20 anys d'investigació que recullen en aquell llibre de l'editorial Proa, que porta per títol Cristòfol Colom, príncep de Catalunya. I amb aquesta èpica arriba a l'estudi el Jordi Bilbeny. Senyor Bilbeny, bona tarda.
Sense senyor, sisplau.
Jordi Bilbeny, aplaudiment! Bravo! Welcome!
Ho fem que, així, per cert, que aquest... per cert, proper 20 de maig, coincidint amb el cinquè centenari de la mort de Cristòfol Colom, diràs quin lloc de Barcelona va estar enterrat.
Què dius ara?
Sí, va estar. El que passa que després, amb tota aquesta marxa de restes amunt, restes avall, se'l van emportar a la catedral de Santo Domingo, de Sant Diumenge.
Però a veure, ara mateix està clar on para aquest home?
No,
perquè...
no està gens clar.
Perquè uns diuen que és a Sevilla i uns altres a Santo Domingo.
A Sevilla hi ha la tomba?
Sí. Hi ha una tomba, però vés a saber, a veure, que els ossos que venien de Sevilla venien de l'Havana. Els de l'Havana venien de Santo Domingo. Quan Santo Domingo va passar a França, van dir, ei, els hi donem l'illa, però els ossos d'en Colom ens els emportem a l'Havana, que aleshores encara era terra espanyola.
Sí.
I quan l'Havana es va independitzar, doncs van dir, escolta, portem els ossos cap a Sevilla, que aleshores encara era terra espanyola. No? I entre una cosa i l'altra, doncs no se sap ben bé on són, perquè els que diuen que van portar els ossos a l'Havana van dir, vam donar uns de falsos. Pensareu que ens quedem sense les relíquies d'en Colom? Doncs no, els vam amagar. I entre una cosa i l'altra, o sigui, aquests ossos que diuen de Colom, jo tinc els dubtes que poden ser de pollastre o de conill.
Què diu ara?
Però quins? Els que estan a Sevilla?
Els que diuen que són de Colom.
Ja m'he perdut.
Aquests que diuen que són de Colom poden ser de pollastre, de perdiu o de conill. Però
o sigui,
de Colom
no hi són.
Hi ha un dubte seriós. Hi ha uns ossos.
Però no se sap...
D'un que els tenia molt
però
grossos.
No es va fer... a l'octubre del 2004 es van publicar les conclusions d'un estudi d'ADN realitzat pel Laboratori d'Identificació Genètica de la Universitat de Granada, que no descartaven que les restes de Colom descansin a la catedral de Sevilla i no a Santo Domingo, com mantenen d'altres teories. Però tampoc ho confirmaven,
no,
vull dir,
clar,
que estan una mica
i
les mateixes.
I la continuïtat d'aquests estudis genètics s'ha portat a terme uns anys després, amb el documental del Discovery Channel, Cristòfol Colom, Secrets de la tomba, ho reproduïa, però tampoc arribaven a cap conclusió. I van dir, d'aquí un dos anys ho tornarem a... I per això són ara aquestes proves de 300 coloms, que em sembla que els van aquí tirant unes vesses, i la gent, i els coloms hi van, i aleshores els agafen unes mostres de saliva, però, és clar.
Oi, jo n'hi havia dos o tres persones que...
Es diuen Colom.
Bueno, que han donat la seva saliva per comparar l'ADN, a veure si tenen parentesc o no amb Cristòfol Colom.
Amb aquest senyor aquí
allà. Que això, si es confirmés, ja vindria a arrodonir totes les teves tesis o no?
Sí, del tot, i d'una forma científica indubitable. Però si no es confirma, jo tinc el perill que, en lloc de dir, no, aquests Colom no pertanyia a la nissaga del descobridor, o aquests ossos no són d'en Colom, es digui, d'una forma científica i rotunda, Colom, veieu, no era català.
Esclar.
I això és tendenciós, i algú fins i tot ha arribat a apuntar-me allò en un correu, escolta, vols dir que això no és un muntatge per dir d'una manera científica que Colom no és català?
Quantes
jo no
vegades
t'ho han
dit,
però...
això?
Això?
Que això que expliques, que Cristòfol Colom és català, és un muntatge, perquè suposo que tots els que, evidentment, volen mantenir-se amb el que ens han explicat a l'escola, doncs s'agafen això, que Cristòfol era genovès i tota aquella pel·lícula.
Sí, sí, està clar, m'ho han dit moltes, moltes, moltes vegades, però no...
I com et sents?
Jo em sento... A veure, trist. No, a veure, jo em sento igual, que m'ho diguin o que no m'ho diguin, perquè allà on jo em nodreixo documentalment és una història i la ignorància és una altra. Per tant, hi ha gent que continua dient que Colombo ja no és. Efectivament, a Gènova hi havia un senyor que es deia Cristoforo Colombo. S'ho deia, però aquest senyor no tenia estudis. Amb prou feines sabia escriure. De fet, no es coneix ni que sapigués signar. Era d'una classe social molt baixa i no es va moure mai de Gènova mentre en Colombo havia estat a Groenlàndia, havia voltat l'Àfrica, havia estat a Grècia, havia estat a l'illa de Xiu, havia voltat per tot el Mediterrani, voltat per l'Atlàntic, i aquell senyor encara no s'havia mogut de Gènova, com constata la documentació genovesa del Colombo. Doncs s'han refós dos personatges en un. Llavors, que a mi que em diguin que no sé què, que tot això que tu dius, a mi sí, em deixa totalment indiferent. A mi em sap greu pel nostre país, que penso que no es mereix uns indocumentats així, no? I que el que importa és que sapiguem contrastar la informació. A mi em van ensenyar que cal anar a les fonts, i jo he anat a les fonts. Que cal contrastar la documentació, i jo he anat a la documentació. Que no cal pensar que un text està escrit directament pel dit de Déu, no? Que cal dubtar fins i tot que si Moisès va baixar del Mont Sinaí amb una pedra o amb una fusta, amb 10 manaments, amb 11, ni va caure un pel camí, que s'ha de dubtar de tot, no? Contrastar-ho. Doncs a mi em sembla que el fanatisme, quan està aparellat de la supèrbia o l'orgull amb una dosi d'ignorància, és perillós, no per mi, sinó per la resta de bona gent que s'escolta aquests senyors que estan com mena d'imbuïts d'una veritat absoluta, però res més. Però després que els arguments van per una altra part, i els documents també.
Escolta, Jordi, què hauria de passar perquè finalment, es digués, doncs miri, sí, ens hem equivocat en el llarg de la història, que a vegades ha passat, és a dir, finalment costa, però a vegades es dona, ens hem equivocat i la veritat és que amb les proves que s'aporten, sí, etcètera, amb el que es demostra, sí, Cristòfor Colom era català. Això,
què
hauria de passar? Hauria de ser un organisme, no sé...
Sí, hauria de passar que...
El nostre senyor que baixés en sec...
Sí. O hi ha tants interessos aquí que és impossible de que algú doni el seu braç a torça i ho digui.
De fet, està passant una cosa una mica semblant amb aquest documental del Discovery, sí, Channel, a partir d'això. Si els americans ho diuen, no? Diuen, no, si els americans ho diuen serà veritat. És igual els arguments, no? Però si ho diuen els americans, jo ja he sentit algun professor d'història escriure a la premsa, si ho diu el Discovery Channel serà veritat. No, els arguments no importen. Si ho diu el Discovery Channel serà veritat. Si ho digués la BBC seria una mica més veritat. I si ho digués, per exemple, Der Spiegel, encara seria més veritat, no? Per tant, el que cal fer és que organismes a nivell internacional de reconeguda solvència i seriositat i escrupulositat històrica ho diguin i ho mantinguin i se'n facin una arma de convicció massiva, no? Aleshores, aquí començaria a córrer una mena de ridícul i de vergonya estrepitosa, i aleshores dir, potser sí, no? Potser sí que tenia raó aquest, no? Però cal que des de fora hi hagi una pressió mediàtica, si no, jo no penso que per la meva cara bonica, no?, les coses canvien.
I tot això com pot passar? És a dir, perquè aquests
sí, perquè a Espanya moltes ganes no tindran de demostrar això, sí, ni a Gènova tampoc, vull dir que tothom voldrà mantenir les coses com són.
Tu t'imagines els senyors de Palos de la frontera dient, yes, verdad, finalmente se ha demostrado que Colón no salió de Palos de aquí, sino de Pals de l'Empordà, bien, i fent una festa? Jo no m'ho imagino.
No, i a Gènova tampoc, perquè clar...
I a Gènova tampoc. Hi ha un tinglado tan gran muntat que jo no m'imagino que aquests senyors així per la cara bonica canviïn res, no? I de fet tampoc m'importa gaire, no?
Però aleshores aquest tinglado qui el va organitzar?
Això s'organitza al llarg dels temps, no? Primer aquest tinglado el munta la família Colom, que se senten estafats pel rei catòlic, perquè fan un pacte per anar a descobrir, mira, jo et poso aquestes illes i aquestes terres i tu em dones això, això i això i això, i el rei catòlic diu, vinga, som-hi. I quan torna en Colom a Magalló, diu, el foten a la presó. Què ha passat aquí, no? Aleshores comencen aquí uns plets que duren uns 100 anys i la corona li interessa treure's de sobre en Colom, i aquí és quan comencen a inventar.
Però perquè històries... el foten a la presó, el Colom, quan torna de les seves primeres aventures?
Perquè no estigui al capdavant de tot allò, perquè els primers pensaven, jo m'imagino, és clar, jo no hi ha un paper que digui, penso que eren uns cocoters, no? No, primers pensaven quatre illes, sí, i va resultar que era un mega continent amb imperis, or, diamants, perles, esclaus, esclaves, conguitos, conguites, gallines amb sabates, gallinotes amb sabatots, els gossos lligats amb llangonisses i bitllets de 5.000 euros, no? Clar, hòstia, els reis catòlics quan van veure tot això van dir, hòstia, això no pot ser, tu, mira, traiem-nos en Colom de davant i ens ho quedem nosaltres. Però els Colom si haguessin sigut aquests pelacanyes genovesos, els haurien tret de davant i s'hauria acabat. Doncs Colom diu, però què t'has pensat? Poca vergonya, ara et fotrem als tribunals. I agafen el rei i el porten als tribunals. I aleshores, la lluita dels Colom contra la reialesa dura 100 anys. O sigui, imagina't el poder que havia de tenir aquesta família per aconseguir que la primera sentència del 1513 el fiscal dona la raó a la família Colom. Ep, aquests senyors els heu de restituir el que els volíeu treure, no? Els heu de tornar els títols, els heu de tornar els béns. I el següent rei hi torna, i el tercer hi torna, i a finals del segle XVI es treuen els Colom de davant.
Perquè el Cristòfol Colom, el que tu defenses, exactament de quina família és? O sigui, qui era aquest senyor?
Com el cognom diu, Colom, és sí. d'una família dels Colom de Barcelona, que eren bisbes, militars, vicealmiralls, presidents de la Generalitat...
Burgesia.
Noblesa.
Noblesa
obliga. Noblesa obliga.
I era aventurer, aquest senyor?
No era ben bé aventurer,
perquè tu abans comentaves, hi havia el Cristòfol Colom genovès, que estava doncs, allà, que era en el fàbrica i tal, i que a més, l'altre Cristòfol Colom ja doncs, feia viatges i tal, és a dir, era viatjant o tenia aquestes possibilitats?
Tenia que, diguem, una de les seves sortides era aquesta, o sigui, els comerciants viatjaven, no? I aleshores els comerciants podien, per raó de la riquesa que acumulaven, algun fill doncs es dedicava a l'art, a la pintura, no feia res més que pintar, anar amunt, avall, a formar-se a Roma, a Flandes, a Nàpols, i aquest senyor doncs li permetia els viatges que va fer com a factor comercial de la seva família, doncs està a Flandes, està a l'illa de Xiu, està a Sicília, està a les Canàries, està amunt i avall, no? Aleshores, aquí ell va començar a veure, anant per l'Atlàntic, que hi havia alguna cosa que no quadrava, no? Però pel mig, com a diputat que era i militar, va intervenir en aquesta famosa guerra civil catalana del segle XV, president de la Generalitat del qual va ser el seu germà Francesc Colom i Bertran, i com a revolucionari es va haver d'exiliar. O sigui, quan arriba a les costes de Portugal és perquè ell, que dirigia un estol de naus contra unes naus genoveses que travessaven l'estret de Gibraltar, es van incendiar i ell va anar a petar a Portugal, però és perquè ja servia el rei de Portugal, que era aliat del rei de França, contra els Trastàmara. Aleshores, la història ens diu, com pot ser, diuen els genovesos i els espanyols, com pot ser que Cristòfor Colom ataqui els genovesos? Hauria d'anar a les naus genoveses, però els textos de l'època diuen que en Colom lluitava contra els genovesos. Si lluitava contra els genovesos i contra el rei Ferran el Catòlic, perquè amb dos eren aliats, és que es tractava dels Colom de Barcelona. A més, a Portugal apareix també esmentat com a Joan. Se li diu Joan Colom, se li diu Joan Cristòfor i fins i tot se li diu Pere Joan Colom. Però Joan apareix a la documentació portuguesa. I el germà de la Generalitat de Catalunya també és en Joan Colom. O sigui, aquest és una mica el retrat polític navegant d'aquest Cristòfor, Joan Cristòfor Colom.
I què és el que et crida? O sigui, com et fiques, com que et busses a remenar tot això? Perquè, clar, això, nosaltres hem anat a l'escola, ens han explicat Cristòfor Colom, que no ves, el huevo, no sé què, que la carabela...
Veus, aquesta és la primera mentida, la de l'ou d'en Colom, no? Perquè en Colom, amb tot el que va fer, va demostrar no tenir un ou, si tenia un parell. I els va saber posar molt bé sobre la taula. Allò que diuen que en Colom, un cop d'ou... No, va posar i sense depilar. Aleshores, aquesta gesta d'en Colom, doncs s'explica perquè era un personatge...
Bueno, si ho he vist, la gesta del Jordi Bilbeny,
de la
no
meva.
Colom.
Bueno, la meva, sí, sí,
que
perdona. Que...
Vaig a tocar els, que dèiem, els ous,
estem
aquí, explicant...
Temps de Pasqua, es pot dir.
Exacte. Explicant tot això,
de
no?
De xocolata.
Per anar estirant, tot això que
doncs
és el...
Doncs això em va posar que volia fer una novel·leta històrica. S'acostava l'any 92, era l'any 88, s'acosta l'any 92...
El centenari, no?
Sí, el centenari, sí. A veure aquí si puc fer la primera pela... Amb això, saps què? Deixa'm buscar, fer la informació per fer una novel·la històrica. I quan comences a buscar informació dius, ei, aquí no quadra res, no? O sigui, tant era un pobre pelacanyes com un virrei, tant era un analfabet com un home cultíssim que fa referència als filòsofs...
I això que tu veus, no ho veuen els catedràtics,
sí. Catedràtics, los historiadores...
I per què no ho diuen?
Segur que ho veuen, però ells ja viuen d'això. Perquè han de... No ho sé, és com si tu veiessis que el director d'aquesta emissora és un estafador. Tu faries un llibre denunciant que el director d'aquesta emissora és un estafador? Digues,
bueno, mentre estigui aquí, no.
Saps?
Quan marxi, sí.
Bé, jo no sé res, eh? Jo he fet aquesta imatge, no sé ni si ho és ni si no ho és, eh?
No, de moment, però jo no ho sé.
En el cas, és una metàfora. No, si és complicada. Ningú explicaria, es jugaria la feina per denunciar una veritat quan aquesta veritat el perjudica, no? I això em sembla molt clar. I també un altre cas que faig és que imagineu-vos un becari que l'envien al Seminari de Teologia de Barcelona a fer una investigació sobre Jerusalem bíblica, i resulta que mentre ell està fent aquesta investigació troben uns ossos i es demostra que Jesús era una dona, i que torni aquí amb els ossos, amb la gran investigació dels científics israelites o jueus, dient, mireu, mireu, Jesús era una dona, i li pagaran la investigació també, no? I el ascendiran fins a bisbe, oi que no?
No.
Doncs això és una mica així. A mi m'ha patat els morros, però jo no tinc ni cap títol, ni cap prebenda, ni cap nòmina, ni cap poltrona, ni cap enciclopèdia signades dient tot el contrari. Per tant, jo veig això, ho explico, i com que sóc una mica com en Patufet sortit de sota una col, no? Així, amb una mà davant i una mà darrere, se me'n fot el que diguin de mi, el que escriguin de mi, i a mi el que m'interessa és donar informació, perquè d'aquesta manera que aquesta informació m'ha transformat i m'ha fet créixer com a persona, i tenir una visió del món que no és un conte de fades, o sigui, finalment t'adones que la història no és un conte de fades, penso que molta gent també agrairà tenir una percepció de la història més verídica.
Clar, però amb això que expliques hem de dubtar de tota la història que ens expliquen.
Sí, senyor, no? Hòstia, Toni, grava d'aquesta frase, clar, sentència, hem de dubtar de tota la història. És que és així? Que et penses que la història te l'han escrit perquè tu siguis un ésser lliure? La història l'han escrit per tenir-nos allà abduïts, en aquell cordó umbilical sempre, que no es pugui tallar, perquè si tu converteixes un ésser lliure no passa res, però si milions de persones esdevenim éssers lliures, lliure pensants...
Pues l'anarquia, l'anarquia, sí, la bogeria...
Exacte. I això no es pot consentir de cap de les maneres.
Oh, clar. Ja?
Però escolta, i tu no pots portar aquest llibre, per exemple, als senyors de la BBC i al diari Spiegel i tot això, perquè la gent s'ho cregui?
I tant, i tant.
Jo no.
No pots anar... Bueno,
jo no, però t'encomano la feina. Si tu la vols fer, escolta,
ja m'hi poso.
Que Déu t'ho pagui amb molts de fills.
Què? No, 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 però jo vull saber més coses d'això, perquè diu que hi tenia un escut d'armes el senyor Colom, que era molt important, que es veuen les quatre barres o no amb tot això?
No, no s'hi veuen, s'hi veuen altres coses. O sigui, l'escut d'armes medieval seria una mica com el DNI amb la teva foto d'ara, no? L'escut d'armes a través d'aquells dibuixets, allò t'explica la teva... Cada família...
Allò que veiem als castells.
Sí, sí. Doncs tu dius, però per què ho tenen això? Per fer bonic? No ho tenen per fer bonic, ho tenen perquè quan tu entris allà sàpigues qui és aquella persona.
De quina família, d'on vens?
La matrícula, però al lloc de les estrelletes amb la E, hi ha la teva cara. Hola, què tal? No? Doncs l'escut d'armes és una mica això. És, i a més els escuts d'armes tu no te'ls pots improvisar. Te'ls ha... S'inscriuen en un llibre d'armes que porta l'herald del rei. O sigui, el rei d'armes t'inscriu amb unes armes determinades. I cada cosa que canvies d'aquestes armes, el rei d'armes dona llicència o no per fer-ho. Per tant, en Colom té unes armes. Si té armes, és que ja pertany a la noblesa.
Sí, sí.
I aleshores, aquestes armes...
I Colom tenia escut d'armes.
Tenia escut d'armes. Perquè quan torna a Barcelona, aquí a Barcelona, vulgarment en diem Barcelona, no? Doncs els reis catòlics, li amplien aquestes armes i es conserva la Real Cèdula, traduïda, evidentment, d'una còpia, però es conserva, que diu que ampliem, com a senyal dels vostres serveis i d'haver trobat allò que ens vau prometre a l'altre costat de l'Atlàntic, us ampliem les armes vostres que acostumàveu a portar. En tenia unes d'armes pròpies. Per tant, els Colombo genovesos no en tenen. No les han trobades en tots aquests segles. En Colom té unes armes, i aquestes armes tenen uns senyals que en el llibre ho explico, i potser és un dels capítols on m'hi he entretingut més, és perquè es veuen tota una sèrie de simbologia que els emparenta amb les armes dels Colom de Barcelona. Els Colom de Barcelona tenen un Colom, Cristóbal Colón, a Cristóbal Colón, per dir-ho així, en els plets, apareix, i perquè la gent diu que té unes armes que són un colom. Però quan després busques això en els gravats, aquest colom ja ha desaparegut.
Ah, l'han esborrat.
Clar, per què? Perquè és molt fàcil d'entendre. Si en Colom té unes armes, si les armes d'en Colom és un colom, és que ell és un colom. I els Colom de Barcelona tenen un colom a les armes. Per tant, esborrant el colom de les armes, ja és una... Però ha quedat una altra, que és una banda. Una banda. Doncs els Bertran tenen també una banda. I Cristóbal Colón té una banda. Com que jo, el personatge que jo identifico en el llibre amb el descobridor és un Colom i Bertran, doncs, efectivament, si en Colom és Bertran, té una banda. Com que en Colom té una banda, és Bertran. I en Colom, ja ho he dit, que és Colom Bertran, té una banda, no? Això ajuda molt a entendre de quina família es tracta, no? I efectivament aquestes armes han estat retallades, retocades, ara en treuen la banda, ara treuen el colom, ara treuen un món amb una creu.
Cada vegada veus un escut d'armes diferent.
Diferent.
Jo tinc una pregunta. d'on va treure els barcos i on van ser construïts aquests barcos, si no eren de la que Santa Maria, la Pinta, la Niña i tot això, d'allà de baix.
La reina Isabel li va vendre les joies.
De Palos de Moguer, on van fer tota aquesta flota per anar allà baix?
La reina Isabel va vendre les joies perquè pogués...
Ah, això és el que es diu, a mitjan del segle XIX hi ha un historiador espanyol de la Real Acadèmia de la Història, ja va dir que Nanai, que això era una llegenda perquè la reina no podia empenyorar aquestes joies perquè ja estaven empenyorades, que les havia empenyorat uns anys abans a banquers de Barcelona i València per obtenir fondos per anar a conquerir Granada. Aleshores, fixa't, la reina ha empenyorat les joies per conquerir Granada, es canvia, diu, la reina ha empenyorat les joies per conquerir Amèrica.
Ah, que bé.
Però això està molt ben documentat. Ja no s'ho creu ningú, ningú, amb dos dits de front, d'historiadors competents, no es creuen això del mite de la reina. El que passa que sí, que els diners surten del tresorer de la corona d'Aragó, que és en Lluís de Sant Àngel, que tots els llibres diuen que ell va posar els diners. Alguns, intentant desvincular-lo de la tresoreria general de la corona d'Aragó, diuen que els va posar de la seva butxaca. Però sigui de la seva butxaca o sigui de la corona d'Aragó, el que està clar és que ell, en tant que tresorer general, posa els diners, o una part d'aquests diners.
El que està clar és que els problemes de finançament
ja venien d'aquí.
Ja es veu qui pagava abans, fa més de 500 anys, i ara doncs estem una mica a les mateixes. Doncs aquest és el llibre que, en fi, porta moltes més dades, de Cristòfor Colom, príncep de Catalunya del... No, avui és que no tenen temps. Un altre dia que vingui el Jordi, que ha estat un plaer.
Ara sortirà la pel·lícula, per cert, el mes que ve la presentem, la pel·lícula documental sobre què passa amb Cervantes. Jo demostro que tenia 3 braços.
Doncs en tornem a parlar amb més tranquil·litat un altre dia. Avui crec que amb Cristòfor Colom, jo crec que la cosa...
Sí.
Perquè ara ja començo a dubtar realment. Avui sí que jo veig que la presa de pèl pot ser màxima. Per part dels que t'expliquen a la història, que Cristòfor Colom era genovès, espanyol...
És Matrix, això, jo deixa'm que ho digui, la història és Matrix.
Matrix.
La història és Matrix.
Benvinguts.
Aquesta és una bona frase, sí senyor, la història és Matrix. Jordi Vilreny, gràcies.
Jordi, moltíssimes gràcies. Editorial Proa.